Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ponés.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Les dades que hi va avançar el govern de la Generalitat arran de l'estudi que han fet els departaments de Salut i Educació hi han participat 267.000 alumnes d'entre 10 i 18 anys de 2.000 centres diferents són molt preocupants. Gairebé un 9% dels adolescents expressen que tenen ganes de morir-se i un 5,9% dels enquestats també pensen amb freqüència a autolesionar-se. 4 de cada 10 adolescents reconeixen que la pandèmia del coronavirus els va provocar por, ràbia i tristesa, i una tercera part d'aquests 267.000 alumnes enquestats reconeix que encara arrossega algun d'aquests sentiments. Dins de l'àmbit familiar, la meitat dels adolescents reconeixen que la seva família es va mantenir estable durant la pandèmia del coronavirus. Dels que no ho creuen, més de la meitat consideren que les relacions van millorar i una cinquena part que van empitjorar. Com hem dit més d'una ocasió, som en una època que encara hem de rebentar molts tabús respecte a les malalties mentals. Són anys que preferim anar al gimnàs que al psicòleg, tot i que sortosament això està millorant dia a dia. Com en d'altres ocasions hem dit, no ens costa gens dir que anem a visitar el podòleg perquè ens arregli els peus i, en canvi, tenim por a verbalitzar que conversem amb un psicòleg o amb un psiquiatre perquè els peus són públics i els mostrem, però, en canvi, el cervell és propietat privada i aquí dins no hi entra ni Déu per por que ens castigui pels pecats comesos o que pensem que hem comès. Amb l'arribada de les xarxes socials, l'exposició ja no és només patrimoni d'esportistes, d'actors, de polítics. Ara ja ens afecta a tots i l'aparador s'obre ja de ben joves quan el cervell encara està formant-se. Necessitem menys xarxes socials i segurament més divans. Si a sobre afegim la sortida en estampida d'una temporada tancats per culpa del virus, doncs ja tenim el quadre complet. La por a expressar els problemes del cap com si no fossin de la nostra societat. Preferim apartar-ho del sistema fins que, esclar, ens cauen al damunt amb uns resultats i unes enquestes que fan por. Parlar del suïcidi ha de deixar de ser un tabú, i tant que n'hem de parlar. Estem en uns anys on, per l'excés d'exigència, pel llistó massa alt de la superació, posem el nostre cervell en estat límit. És una guerra contra nosaltres mateixos. Imaginem-nos com s'han de sentir els joves amb unes xarxes on el veí del costat, amb dos filtres postissos, quatre retocs, sembla tenir un cos perfecte. Mentir-se a un mateix és el pitjor de les mentides. Però com sempre hem dit des del món RQ a tota aquella gent que ara ens estigui escoltant, que no se senti bé, que no entengui res del que li passa, que tingui unes permanents ganes de plorar, de viure en un clot de tristesa, que truqui i que demani ajuda sense por, cap por, de cara i amb orgull, encara que costi o que sembli impossible. Avui en parlarem aquí al món RQ perquè serà un tema important per tots, però sobretot pels adolescents, sobretot per la gent jove, que sovint no sap què passa, per què li passa i, sobretot, fins quan li passarà. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
La meva terra, que és dimarts 22 de novembre del 2022.
I alerta avui amb les ventades fortes a tot el país. De fet, durant la nit ja han superat els 120 km per hora als extrems de Catalunya, tot plat, amb fred, amb neu a la cara nord del Pirineu i amb més sol a la resta.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen les cues a la ronda litoral entre els dos nusos en sentit nord per l'accident de primera hora a la sortida del nus de la Trinitat per la C-58, ara ja amb el trànsit més normalitzat. I queden tres incidències actives, congestió de 3 quilòmetres a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident que ha implicat tres vehicles, també a l'AP-7, però al tram de l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, un altre accident amb un carril tallat, i finalment a l'A-2 entre les poblacions de Vilassana i Golmés en sentit est.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. De seguida parlant del virus i d'unes dades de vacunació que us avançarem aquí al Món RQ, així com de la salut mental dels adolescents i de la mort, com hem anat explicant des de les 6 del matí, aquesta matinada als 79 anys, del cantautor cubà Pablo Milanés. Però abans, el temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
I és que Protecció Civil demana molta precaució per les fortes ventades que bufaran tot el dia a bona part de Catalunya. De fet, el pla Vencat està activat en fase d'alerta a gran part del país. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Atenció, doncs, perquè avui és un dia de vent. De fet, durant la nit ha bufat amb ganes, però amb moltes ganes, a moltes comarques de Catalunya, Mònica.
Sí, ara mateix tenim registres de 130 km per hora a Portbou, 129 km per hora a l'Hospitalet de l'Infant, 124 a la Riba, 98 al Vendrell, o 92, per exemple, a Castelldefels. Sí, de fet, hi ha avisos per perill alt o moderat a pràcticament tot el país, tret de les comarques de Girona o també punts del Pla de Lleida. El risc més elevat cap a les comarques de Tarragona, però també al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i a l'Anoia. En aquestes zones, molta precaució amb aquestes ventades. Retireu tot allò que pugui caure de finestres, de balcons. Si encara no heu sortit de casa, avui millor que no ho feu amb bici, amb moto o amb patinet, perquè és un dia arriscat amb aquest vent que bufa a moltes zones, sobretot on no és habitual, especialment al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. També alerta amb la caiguda de branques i abrigueu-vos, perquè aquest vent accentua la sensació de fred amb unes temperatures que han baixat respecte als dies anteriors. I ara mateix es mouen entre els 6 i els 10 graus a la ciutat de Barcelona, hi ha 10 graus també a Tarragona, n'hi ha 6 a Lleida i també a Girona, 4 a Vic, 1 a la Seu d'Urgell o 2 o sota 0 al Pont de Suert. Un dia de neu a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i també a Andorra, amb cota 1.000 ara al matí, pujant cap als 1.800 a la tarda, i a la resta, en canvi, fred i vent, però més estones de sol.
Doncs per això que ara comentaves, les estacions d'esquí es freguen les mans i esperen estrenar temporada pel Pont de la Puríssima. D'aquí a 10 dies mal comptats, la majoria encara no han confirmat el dia de l'obertura, però les andorranes ja apunten el dia 2 de desembre. Fins i tot Ordino Arcalís no descarta obrir ja aquest pròxim cap de setmana si tenen prou neu. D'altra banda, a Girona, l'Ajuntament ja ha avançat uns dies l'operació fred. La ciutat ha posat en marxa 42 llits, 7 més que l'any passat, a l'antiga seu de la UNED per atendre les persones sense sostre. Segons un informe de l'Ajuntament, a la ciutat hi ha més de 4.000 persones que viuen al carrer o en situació d'exclusió residencial. Des de Girona, Bàrbara Julva.
Les persones que dormen al carrer han crescut un 43% en els darrers 6 anys, segons l'estudi. El gruix de persones afectades però per situacions d'exclusió social són famílies o particulars que no poden pagar el lloguer, comparteixen pis amb d'altres, tenen al damunt una ordre de desnonament o han hagut d'ocupar un habitatge. El consistori ha destinat enguany gairebé 2 milions d'euros per fer front a aquesta problemàtica. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, diu que és severa i demana més implicació de la Generalitat.
I si nosaltres no hi aboquéssim tants recursos, estaríem parlant d'una situació més greu encara a la ciutat de Girona. És evident que cal més suport per part de la Generalitat per abordar el sensellarisme i, per tant, l'exclusió residencial.
El consistori vol habilitar un centre amb 80 places obert tot l'any per aconseguir finançament. El projecte s'ha presentat a la convocatòria dels fons europeus Next Generation.
El fred arriba, però el que de moment no se'n va és la sequera. Els pagesos asseguren que poden anar tirant, malgrat les restriccions d'aigua que s'imposaran a les regions de Barcelona i de Girona a partir d'aquesta setmana. Avui el govern de Catalunya aprovarà l'alerta de sequera al sistema Ter Llobregat i d'Arnius-Boadella, que afectarà prop de 6 milions d'habitants. No afectarà el consum d'aigua de beure, però sí que hi haurà restriccions, per exemple, per regar els conreus. Els pagesos reconeixen que aquestes mesures haurien estat molt pitjor l'estiu i que ara, vigilant una mica més, podran treballar amb una certa normalitat. En parlava aquí a RAC1 des d'Unió de Pagesos, Lluís Parés.
Ara cap a l'hivern no tampoc seria un problema molt gros, els 400 litres. Potser l'estiu seria un més problemàtic, però és que amb 400 litres, doncs, fent turnos, i evidentment, imaginem-se que no se soluciona el problema, fent turnos i estant una mica al cuidado de les coses, doncs tindríem aigua suficient.
De fet, al Baix Llobregat, per exemple, passaran de 700 a 400 litres per segon per regar. 300 litres seran de les reserves d'aigua i els altres 100 els arribaran de la depuradora del Prat. Si la situació continués d'aquesta manera al febrer, passarien a ser 200 litres de les reserves i 200 més de la depuradora. Parés assegura que si fins i tot els talleixin l'aigua que els arriba del riu, encara tindrien aigua regenerada per continuar treballant. No només hi haurà restriccions per regar els conreus, sinó que l'alerta de sequera també comportarà reduir un 10% l'aigua per la ramaderia, un 5% a l'indústria, un 30% pel rec en espais d'oci, com els camps de futbol o els camps de golf, i un 5% més en altres espais recreatius. Com dèiem, aquest matí ho aprovarà el govern i entrarà en vigor cap a finals d'aquesta setmana quan la resolució es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat. Però, Mònica, és sens dubte l'altre gran tema. L'alerta de sequera a les comarques de Barcelona, també de part de Girona, que arriba després que les reserves hagin baixat per sota del 33% als embassaments de les conques internes. Deies que el desembre podia ser un mes amb pluges, ara sembla que els mapes ja pinten una altra cosa i ens haurem d'anar l'any que ve, no?
Sí, si mirem els mapes mensuals, el desembre sembla que serà sec a gran part del país, sobretot a la zona del Pirineu, especialment la banda de Lleida, i seria més plujós tota la zona del Mediterrani, però bàsicament sobre les Illes Balears, és a dir, a Catalunya no pinta un mes de desembre plujós, tot el contrari. Si anem cap al mes de gener, sembla que serà plujós a prop del mar, això no és útil per les reserves dels embassaments, però tot i això també va bé que arribi aigua, costa, prelitoral, i en canvi continuaria sent sec al Pirineu. I ara ens anem d'anar fins al febrer per veure un mes més humit a gran part de Catalunya. Per tant, de moment, desembre i gener no acaben de pintar bé.
D'aquesta qüestió escoltem el comentari que signa el periodista La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Joaquim El Cacho.
L'ampliació de l'alerta per sequera ens arriba un dia amb precipitacions, però no ens podem fer gaire il·lusions. Caldran moltes setmanes de pluges abundants per superar aquest nou episodi. La decisió del govern afecta principalment a municipis de les comarques de Barcelona i Girona, però a Lleida i Tarragona la situació és igualment preocupant. Les conques del Segre i l'Ebre es troben en situació d'emergència des de fa 6 mesos i l'embassament de Rialp marca un mínim històric d'aigua amb només el 7% de la seva capacitat. Encara som lluny de les xifres de la dramàtica sequera del 2008, però cal estar preparats pel que pugui passar. Més encara si tenim en consideració l'impacte del canvi climàtic. A la part positiva, potser aquest nou episodi ens ajudarà a seguir millorant en aspectes que encara tenim a mitges, com la reutilització de l'aigua depurada o l'eficiència en el reg agrícola. Potser també és ara el moment de plantejar la construcció de noves desalinitzadores.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 11 minuts, atenció a aquesta dada que ha pogut saber RAC1. 2 de cada 3 treballadors de residències de gent gran no s'han vacunat de la quarta dosi contra el Covid. Això, malgrat que ho poden fer des de farà pràcticament 2 mesos, des de finals de setembre. Per incrementar aquesta cobertura, es faran xerrades a les residències amb menys personal vacunat. El Departament de Salut també espera que amb l'arribada del fred i l'augment dels casos creixi la percepció de risc. Tot això ho sap i ho comenta la Laia Colomer.
Només un 32% dels treballadors de les residències de gent gran s'han posat la quarta dosi de la vacuna contra el Covid. Són dades del Departament de Salut que ha pogut saber RAC1. Això mentre que la primera dosi de record se la van punxar 3 de cada 4 i la pauta completa un 95%. Salut lamenta aquestes xifres, que s'estigui perdent, diuen, la por al virus. Ja s'ha fet una formació a les direccions i els delegats d'Atenció Social i Sanitària faran sessions a les residències amb menys treballadors vacunats. Amb aquestes accions i l'arribada del fred i la més que probable onada de contagis, s'espera que creixi la cobertura. La patronal també demana més esforços al departament. N'ha parlat a RAC1 la presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual.
Hauria de ser capaç d'incidir molt més amb això. És a dir, escolta, la vacuna és obligatòria, fins i tot nosaltres vam acordar que si no anaven allà i els vacunaven allà, realment era un problema molt greu.
Pasqual, però, demana posar les xifres en quarantena. Recorda que els treballadors que han passat el Covid en els últims 5 mesos o s'han vacunat de la tercera en aquest temps encara no se la poden posar, en canvi sí que la tenen un 100% dels usuaris que compleixen els requisits.
Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Elisenda Roca.
Mentre la gran majoria de majors de 70 anys ja han passat pel seu cap i s'han vacunat doblement contra la grip i la quarta dosi contra la Covid, famílies i responsables de residències d'ancians alerten que encara hi ha un nombre elevat de cuidadores i cuidadors sense vacunar. De fet, es calcula que 1 de cada 5 no està immunitzat. Per què no es vacuna aquest personal que té contacte diari amb persones grans de risc? S'haurien de vacunar obligatòriament per poder treballar amb aquestes persones de salut fràgil? Obligatori? No ho és. La vacuna segueix sent optativa. D'altra banda, si les persones cuidadores es contagien, la persona gran que viu sola es quedarà sense rebre cap tipus d'assistència. Després de la pandèmia, hem oblidat el respecte per als altres? Vacunar-se vol dir protegir-nos, però també protegir els altres de possibles contagis.
Mentrestant, la Xina torna a aplicar restriccions pel coronavirus. A Pequín, la situació és de semiconfinament. La majoria de bars i de restaurants estan tancats, moltes escoles i empreses han enviat alumnes i treballadors a casa i les autoritats recomanen no sortir del barri. Tot això després que el país hagi registrat les tres primeres morts per Covid els últims 6 mesos. Oficialment, els contagis diaris a la capital freguen el miler. Són pocs per una ciutat de més de 20 milions d'habitants, però la tendència va a l'alça. Encara en matèria sanitària, l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies alerta d'una droga que cada vegada s'està posant més de moda entre els joves. Allò que va sortir ja fa un temps, que era el gas del riure. És un gas barat, fàcil d'aconseguir, i hi ha la percepció de que és relativament segur, però els experts alerten que pot provocar lesions als pulmons i danys al sistema nerviós. De fet, alguns països ja han començat a prendre mesures per evitar que els joves la consumeixin. Laia Framis.
L'òxid nitrós, conegut com el gas del riure, no és nou. És un producte legal que es fa servir, entre d'altres, per elaborar productes industrials, també com a analgèsic a clíniques dentals i com a aerosol als esprais de nata muntada. També fa anys que s'utilitza en finalitats recreatives, però ara l'Observatori Europeu de les Drogues alerta que la seva expansió és preocupant i que s'està posant de moda entre els joves. És un gas barat, fàcil d'aconseguir, que desinhibeix i que provoca al·lucinacions i sensacions d'eufòria i de relaxació, però els experts adverteixen que no és innocu i que un ús intens o freqüent pot provocar danys irreversibles al sistema nerviós, cremades i també lesions pulmonars. L'informe europeu alerta també del paper que tenen les xarxes socials en la promoció i venda d'aquest gas del riure. Per intentar tallar-ne el consum, a Nova York, el govern va prohibir fa uns mesos vendre esprais de nata muntada als menors de 21 anys, i els Països Baixos prohibiran la possessió i la venda d'aquest gas a partir de l'1 de gener.
Per cercar la periodista especialitzada en salut i col·laboradora del Món RAC1, Cristina Sáez, ha tret llibre, juntament amb la Fundació Alícia, sobre la importància de l'alimentació per millorar la flora intestinal. Porta per títol La ciència de la microbiota i recull consells i receptes per cuidar la salut intestinal. Marc Simón.
La microbiota o flora intestinal és el conjunt de bactèries que hi ha a l'intestí humà. És un sistema complex i de gran diversitat que regula el sistema immunitari. Ho explicava la presentació del llibre al cap de Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, Roger Paredes.
Cadascú de nosaltres portem tants bacteris com estels hi ha a la Via Làctea. Tots aquests bacteris es parlen entre ells i es comuniquen, i aleshores el que hem de fer és descobrir exactament què s'estan dient.
El llibre és una guia basada en evidències científiques per aprendre a menjar bé, per cuidar la microbiota i per mantenir la salut global del cos. Ho ha explicat a RAC1 l'autora Cristina Sáez.
A mi m'agrada pensar en la microbiota com, imaginem-nos que hem de fer un viatge, el viatge de la vida, i agafem el cotxe. El cotxe no pots triar el model, et toca el que et toca, que seria la genètica, però després, en el part, la microbiota que et passa la mare, amb l'allatament, amb l'alimentació, amb el teu estil de vida, tu vas carregant aquell cotxe i estàs millor o pitjor preparat a l'hora d'enfrontar el viatge.
És un llibre editat per Libros Cúpula i ja està a la venda.
17 minuts, ho comentàvem al davantal aquí al Món RAC1, parlant de salut mental dels adolescents. Doncs bé, creix l'alerta també per l'augment d'autolesions en aquest sector de la població, sobretot entre noies. Després de les dades preocupants del primer macroestudi sobre salut mental als instituts que ha fet la Generalitat, diversos experts consultats per al periòdico asseguren que els casos d'autolesions estan pujant molt a partir dels 14 anys. De fet, alguns estudis europeus eleven a un mínim del 20% el nombre d'adolescents que s'han autolesionat algun cop. Els experts també avisen que és essencial diferenciar entre autolesions i intents de suïcidi. De fet, apunten que la majoria de casos són una qüestió totalment oposada, és a dir, que la majoria d'autolesions busquen una via d'escapament per perdre de vista problemes de malestar emocional lligats a l'ansietat, l'estrès o algun tipus de trastorns. És a dir, que són una vàlvula per evitar estadis més greus com els suïcidis. Pel que fa a les causes, la pandèmia del coronavirus hi té molt a veure, però també la pressió de les xarxes socials per mostrar-hi una vida perfecta, un cos perfecte, bona salut, riquesa, felicitat, i per descomptat tampoc n'hi ajuden les perspectives negatives de l'economia, del món laboral o de l'emergència climàtica. Tot plegat ha generat una normalització de les autolesions. Docents i psicòlegs consultats expliquen que si abans aquests casos eren residuals i s'amagaven, ara fins i tot s'ensenyen entre els amics, i això els incentiva, sigui també per malestar emocional o com a simple curiositat de l'experiència. Davant d'això, els psicòlegs devenen fer un esforç als entorns per acompanyar els adolescents, deixar-los clar que tenen algú en qui comptar per afrontar allò que els afecta i que no estan sols. Primer, aclarir si l'adolescent ha començat a autolesionar-se, buscar la col·laboració dels professors, estar al costat dels joves i buscar l'ajut de professionals sanitaris, sobretot de psicòlegs. En parlem avui en temps de tertúlia amb Bernat de Déu, Isabel García Pagán, Anton Losada, Toni Aira i Joan López Alegre. 8 i 19 minuts. Aquesta nit ha mort als 79 anys el cantautor i poeta de Cuba, Pablo Milanés.
te amo y eternamente te amo.
Es tracta d'una de les veus més reconegudes de la música cubana. Pablo Milanés va ser el fundador de la Nueva Trova, juntament amb altres grans noms com Silvio Rodríguez, Noel Nicola, un moviment que va tenir el seu auge a la dècada dels 70. Al llarg de la seva carrera, Pablo Milanés va publicar prop de 60 discos que han esdevingut puntals de la música tradicional cubana i del bolero, amb cançons tan conegudes com aquesta, que era Yolanda, però també El breve espacio en que no estás.
La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo.
O el famós Para vivir.
Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio.
Oh, l'esplèndida Yo no te pido.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo.
Pablo Milanés, a més, va rebre diversos reconeixements com el Premi Nacional de Música de Cuba o el Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical. La seva obra, el seu llegat, té moltes arestes. No només se'n recordaran els temes vinculats a l'amor, també a la crítica social en lletres contra l'homofòbia o al racisme i, evidentment, a la política. Pablo Milanés va ser un ferm defensor de la revolució cubana. De fet, es definia com a revolucionari, però als 90 es va desmarcar del tot del règim de Fidel Castro. Un dels primers a reaccionar a la seva mort ha estat precisament el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En un missatge a Twitter ha dit: desaparece físicamente uno de los nuestros grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos y a Cuba. Durant els últims anys, però, la seva vida va estar marcada per un càncer que el va obligar a deixar Cuba i instal·lar-se a Madrid des de fa més de 5 anys, el 2017, per poder rebre un tractament al qual no podia accedir a casa seva. Des de llavors va haver de cancel·lar diverses actuacions per motius de salut. I la setmana passada el van acabar hospitalitzant per una sèrie d'infeccions recurrents que l'havien fet empitjorar. Fins aquesta nit, que mor, com deia, Pablo Milanés, als 79 anys d'edat. I atenció a la notícia que avança avui el diari El Mundo. La presidenta del Parlament Europeu, la conservadora Roberta Metsola, preveu retirar l'acta d'eurodiputat a Carles Puigdemont. Ella mateixa ho hauria comunicat divendres passat en un dinar a Barcelona amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Metsola va explicar-li que si encara no ho ha fet és perquè està esperant un informe dels lletrats del Parlament Europeu per donar totes les garanties a l'eurodiputat. Un cop el tingui, tot indica, diu el diari, que li retiraran l'acta. Metsola s'agafa al fet que Puigdemont no va prometre la Constitució davant la Junta Electoral Central Espanyola abans de recollir l'acta d'eurodiputat, perquè per fer-ho hauria hagut de tornar a Espanya. També aquest matí El País avança que Alberto Núñez Feijóo ha renunciat a organitzar manifestacions o recollida de firmes contra la supressió del delicte de sedició. El diari explica que el líder popular té por que facin figa després de veure el fracàs de la concentració que Vox va organitzar diumenge a Barcelona contra la reforma del Codi Penal. En canvi, Feijóo sí que diu que iniciarà una gira de mítings arreu d'Espanya per defensar la unitat i carregar contra la supressió de la sedició. Però, paradoxalment, on no t'ha previst fer parada és a Catalunya. Fons del PP explicarà al País que organitzar algun míting aquí a Catalunya no és prioritari, literalment, encara que la reforma del Codi Penal s'hagi pactat precisament amb la Generalitat per afavorir el retorn dels exiliats. A tot això, Junts per Catalunya no demanarà a la mesa del Parlament que estudiï si s'ha de suspendre o no els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador d'Esquerra per l'1 d'octubre, malgrat que Laura Borràs va apostar per fer-ho quan se'ls va obrir judici oral. Fons del partit han confirmat a RAC1 que no faran cap cas perquè ho tracti la mesa. I és que la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, avisava que si algú vol vincular amb corrupció és que s'ha begut l'enteniment.
L'1 d'octubre no és corrupció, i si algú defensa que l'1 d'octubre és corrupció, que surti i ho expliqui, i si a més aquest algú són companys del moviment independentista, encara creiem doncs, que és, en fi, més sorprenent, creiem que qui ho estigui defensant s'haurà begut l'enteniment.
Tot plegat veia després que Laura Borràs li apliqués l'article 25.4 que parla de suspendre diputats quan se'ls obre judici oral per casos vinculats amb corrupció. I en el cas de Jové i Salvador, la causa oberta per 1 d'octubre parla de malversació. I l'home que ha perdut la feina a l'aeroport del Prat, com explicàvem ahir aquí al Món RAC1, perquè va participar al tall del tsunami a la Jonquera, ja té un document judicial que confirma l'arxivament de la causa. Els pròxims dies el presentarà per intentar que les autoritats aixequen el veto i pugui recuperar la feina. Benet Iñigo.
L'Òscar Valdés es va quedar de pedra quan només 5 dies després de començar a treballar per Ryanair li van dir que deixaven de comptar amb ell perquè Aena no els donava l'autorització que dona accés a les zones restringides de l'aeroport. El motiu, segons li va dir la Guàrdia Civil, era que estava investigat per desordres públics. Ara, però, ja té a les mans un escrit del jutjat de Figueres conforme la causa està arxivada, encara que la Fiscalia hi ha presentat un recurs. N'ha parlat a RAC1.
Tinc aquest document que jo he tingut que donar als meus abogats, juntament amb un certificat d'antecedents penals, en el qual consta que jo no tinc antecedents ni he tingut mai problemes amb la justícia. Aviam si per fi això es pot solucionar.
Els advocats d'Alerta Solidària presentaran els papers tant al Ministeri de l'Interior com a la Guàrdia Civil perquè li retirin els antecedents policials i judicials i pugui treballar a l'aeroport. Curiosament, quan la causa sí estava oberta, va poder treballar a l'aeroport per una altra empresa.
I a les 8:25 anem a Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Avui l'Argentina de Leo Messi debuta al Mundial. Serà a les 11 del matí contra l'Aràbia Saudita en plena polèmica pel veto de la FIFA a les banderes de l'Arc de Sant Martí en suport al col·lectiu LGTBI.
Guala, les botigues de l'esport i la moda casual amb descomptes d'autèntic Black Friday patrocinen aquest espai.
De seguida parlem de com Gianni Infantino ha llançat a les escombraries les seves declaracions del dissabte, que deia que se sentia gai i d'altres col·lectius oprimits, però abans hem de parlar de l'estrena de Leo Messi en el seu 5è Mundial. L'Argentina debuta amb un partit aparentment molt assequible davant l'Aràbia Saudita, que podrem seguir en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. De fet, al Món RAC1 estarem molt pendents i anirem connectant per veure com li va la cosa a Leo Messi. En principi serà titular, malgrat unes imatges que van córrer del seu turmell dret, que estava inflat com una pilota. Tot i això, l'ex-blaugrana, l'argentí, ha explicat que no és res greu i que podrà jugar amb normalitat en aquest primer partit del Mundial de Qatar. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Arriba el debut d'una de les grans favorites en aquest Mundial, la selecció argentina, l'Albiceleste, que obre la jornada d'avui enfrontant-se a Aràbia a l'estadi de l'Oseil. Leo Messi afronta la seva 5ª Copa del Món. Tal i com ell admet, si res no canvia, serà l'últim Mundial i, per tant, la seva última oportunitat de guanyar-lo.
És un moment especial, segurament mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
El partit començarà a les 11 del matí, amb Messi com a titular, ja havent superat la seva sobrecàrrega als bessons. La primera jornada d'aquest grup es completarà amb el Mèxic-Polònia, amb Robert Lewandowski. Avui també es disputaran els partits Dinamarca-Tunísia i França-Austràlia.
Per cert, per qui el vulgui veure el debut d'Argentina, el partit és de pagament. El fan el canal de streaming de Mediapro, que recordeu, és Gol Mundial. Més enllà de Leo Messi, els tres partits que ara deia el Damià juguen a les següents hores. A les 2, Dinamarca-Tunísia, a les 5, Mèxic-Polònia, i a les 8 del vespre, França-Austràlia. Aquests dos últims a RAC+1. Mentrestant, ahir es van jugar Estats Units 1, Gales 1, amb un gol de Gareth Bale de penal, Anglaterra 6, Iran 2, i Països Baixos 2, Senegal 0, on Frenkie de Jong va jugar tot el partit i va fer l'assistència del primer gol, mentre que Memphis Depay va sortir des de la banqueta. Tots dos van acabar sense cap tipus de lesió.
Guala! Descomptes d'autèntic Black Friday ja! A Guala, fins al 50% de descompte en primeres marques. Nike, Adidas, The North Face, Jack & Jones i moltes més. Black Friday a Guala! Fins al 27 de novembre, amb els descomptes més autèntics. Guala! Diumenge 27 obrim, excepte Guala Vic.
Tot això, com dèiem, l'endemà que diverses seleccions, entre les quals hi ha Anglaterra i Alemanya, anunciessin que els seus capitans no portarien el braçalet amb la bandera de l'Arc de Sant Martí en suport al col·lectiu LGTBI, perquè diu que la FIFA és inflexible.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
7 federacions, Anglaterra, Gales, els Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Dinamarca, tenien previst portar aquest braçalet en què, a més dels colors, hi havia un cor amb el lema One Love. La FIFA, però, les va dissuadir. Lluir aquest tipus de simbologia està vetat i qui violi la norma s'exposa a sancions com, per exemple, una targeta groga als capitans. Clar, al Mundial els cicles d'amonestacions són de dues targetes grogues, per tant, corren diversos riscos. O bé veure dues grogues en dos partits i no jugar al tercer, o bé veure una groga per aquest motiu i una groga per protestar o fer una falta i acabar expulsat, amb la qual cosa també es perdria en un partit. El seleccionador d'Anglaterra, Gareth Southgate, en va parlar després de golejar l'Iran per 6-2. Això sí, va mesurar molt el contingut de les seves paraules.
I do understand. Entenc la situació en què es troba la FIFA, perquè en aquests casos no saps molt bé on marcar la línia i pots sentar un precedent. En un món ideal tot això s'hauria aclarit molt abans, però no ens hem distret gens perquè hi ha massa en joc. Quan clavem el genoll a la gespa contra el racisme és perquè creiem que podem donar un cop de mà, però hi ha causes en què crec que no podem ser tan útils. Hem de canalitzar l'energia en la direcció correcta. Directions.
Tot plegat es tracta d'un episodi que arriba dos dies després que Gianni Infantino, president de la FIFA, digués això.
Today I feel... Qatari.
Avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay, avui em sento discapacitat, avui em sento un treballador migrant.
A migrant worker.
Però això no és tot. Ara resulta que la FIFA diu que no permetrà que la selecció de Bèlgica utilitzi la segona equipació si abans no elimina la paraula love del coll de la samarreta. A més, també hauran de treure els colors de l'Arc de Sant Martí de la samarreta si volen utilitzar-la més enllà de la fase de grups. Avui la gran majoria de diaris lamenten aquesta posició de la FIFA. Comencem pels diaris esportius. Albert Pedrol.
Xavi Bosch, a la contra del Mundo Deportivo, diu que aquesta decisió perseguirà Gianni Infantino tota la vida i que el president de la FIFA s'ha penjat ell mateix amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, demostrant una vegada més que és un hipòcrita. El diari Sport escriu que s'ha acabat de consumar la vergonya del Mundial amb la censura de la FIFA. A Madrid, Roberto Palomar escriu al Marca que Qatar i la FIFA estan perdent el Mundial perquè no aconsegueixen que la pilota eclipsi la contestació social. I, en canvi, el diari AS, Alfredo Relaño, creu que Infantino ha torçat el braç d'Anglaterra i es pregunta si la selecció hauria pogut desafiar la prohibició.
La polèmica també s'ha obert pas als diaris generalistes, que majoritàriament critiquen l'actitud de la FIFA. Informa Ana Alfonso.
Joan Jupallàs, a La Vanguardia, diu que l'episodi del braçal envia el discurs d'Infantino a les escombraries. El món avança, diu, mentre el futbol retrocedeix. El periódico parla de partit de la infàmia i diu que la dignitat només la van salvar els jugadors de l'Iran, negant-se a cantar l'himne del seu país. Lara escriu, la FIFA guanya la partida al braçal LGTBI i Albert Llimós es pregunta, per què els futbolistes no parlen? Tenen responsabilitat social, diu, perquè són els ídols de molts infants i adolescents. A El País, Santiago Segurola lamenta que la claudicació de les seleccions dona munició a Infantino per acusar Europa de prepotent i queixosa. L'ABC defensa que si el futbol internacional contribueix a blanquejar Qatar, el que no es pot impedir és que cada selecció reivindiqui el que consideri oportú, i La Razó conclou que la FIFA imposa la seva llei i afegeix que els intents de protesta no van ser gaire convincents.
Qui sí que va protestar enèrgicament ahir va ser la selecció de futbol de l'Iran. Cap dels seus integrants va cantar l'himne del país com a protesta per la repressió del govern de Teheran contra les dones. Tota ronda la mort de l'activista, recordeu, Mahsa Amiri, a qui van apallissar fins a la mort per no portar ben posat el vel. No és la primera protesta de la selecció de l'Orient Mitjà, però sí el primer cop que ho fan en un gran torneig com és un Mundial. A més, a la grada, l'afició iraniana va desplegar una gran pancarta que deia en anglès «Dona, vida, llibertat». Precisament sobre totes les coaccions de la FIFA, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
Harry Kane, capità d'Anglaterra, Van Dijk, capità dels Països Baixos, i Gareth Bale, capità de Gales. Tots tres tenien un pla, més enllà de guanyar els seus partits contra l'Iran, Senegal, i en el cas de Gales, empatar contra els Estats Units, havien d'iniciar un altre partit, el dels drets humans. Aquest es jugava amb els braçalets del One Love i els colors de l'Arc de Sant Martí, un missatge simple, bonic i transcendental. Però ui, clar, espera... Veurem una targeta groga. I si els capitans en veuen una segona, calla, que és vermella i expulsió. Voleu dir que ho hem de fer? Mira, no. Pas enrere. Comunicat conjunt. També amb Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Dinamarca. En total, 7 seleccions s'han desdit. I a l'altra banda del taulell està l'Iran. Ells van perdre per golejada davant Anglaterra, però es van mantenir ferms, negant-se a cantar l'himne per defensar les dones d'un règim que les anul·la. I les conseqüències, probablement, són molt pitjors que una groga. Bé, és igual. Avui la pilota tornarà a rodar. Avui juga Messi, i ja ho ha dit ell. El de Qatar, aquest Mundial tan especial, serà el seu últim.
Ara parlava l'Anaïs Martí del braçal de l'Arc de Sant Martí. I han sabut que hi ha d'haver unes seleccions que ho volien portar. De l'Espanyola, ni rastre. Que d'això tothom avui es queixa, però la Federació Espanyola de Luis Rubiales en cap moment es va plantejar la possibilitat de poder portar aquest braçal amb els colors de l'Arc de Sant Martí. I en paral·lel a tot això, una altra de les imatges del dia va ser la d'aficionats entrant sense entrades al partit entre els Països Baixos i el Senegal. El camp no estava ple ni de bon tros i per les imatges sembla que l'organització va deixar entrar diversos aficionats perquè l'estadi es veiés més ple. De fet, la FIFA s'està cobrint de glòria en la gestió d'aquest Mundial de la polèmica i va avisar que les aplicacions mòbils indispensables per obtenir les entrades dels partits estava fallant com una escopeta de fira i molts aficionats van tenir problemes per accedir als estadis. Avui la nostra enviada especial a Qatar, Mar Poyato, comprovarà si ja funciona correctament i pot anar a veure un dels partits, concretament el Dinamarca-Tunísia, Mar.
Sí, prova de foc avui amb l'APP de la FIFA. En teoria només es podia accedir als estadis amb l'entrada digital que t'has de descarregar el mòbil. La FIFA avisava fa dies que l'entrada en paper no és vàlida, però ahir ja va haver de rectificar perquè molts aficionats van tenir problemes amb l'aplicació i, per tant, no podien accedir per veure els partits. Fins i tot hi va haver algun estadi que va decidir obrir portes per deixar entrar els seguidors, els que tenien entrada i també els que anaven sense i es van poder colar, perquè el sistema informàtic havia caigut i no hi havia cap tipus de control.
Un mundial que s'està fent en un país relacionat directament amb el luxe. La vida dels qatarians i les qatarianes es desenvolupa en un entorn de riquesa, d'excentricitats i de grans marques. Qatar ho porta tot a l'extrem i encara més durant els dies que duri aquest esdeveniment, Mar.
Doha és la ciutat dels centres comercials, un dels punts neuràlgics de la vida social a la ciutat. És el cas del Village Mall, situat al costat d'un dels estadis on ara també els aficionats hi passen hores. Entrar al Village és canviar d'escenari. De sobte deixes els més de 30 graus de temperatura a la porta i t'has d'abrigar per poder aguantar els 17 que t'esperen dins i que a poc et van deixant els peus com pals. Llavors cal buscar distraccions per no pensar-hi. Pots optar per patinar sobre gel, però no és bona idea si t'has deixat la jaqueta a l'hotel. També pots pujar a la Nòria o a la muntanya russa, però si ets més de passejades tranquil·les, sempre pots agafar una góndola i anar pel canal. Sí, una góndola a Doha. I entre góndoles, atraccions i cafès, observes com és la vida dels qatarians i les qatarianes. Elles, vestides amb burca, però amb les sabates i els bolsos de les marques més luxoses, van de compres amb la maid, la dona de fer feines, que els hi porta totes les bosses. Perquè Qatar és una societat classista. A la megafonia sonen els himnes del Mundial, que a determinades hores s'aturen de cop perquè soni la crida a l'oració, un fet que impacta. Però, al cap i a la fi, Qatar, durant aquests dies, és això, futbol i religió.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
D'aquí uns moments, aquí al món RQ, com Hisenda es planteja, estudia per donar algunes sancions. I una carretera que serà l'encarregada d'allotjar la prova pilot amb senyals intel·ligents per protegir els ciclistes. D'aquí uns moments.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant. Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No, jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967-0170 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Arribes. Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquesta setmana continua la Black Week de Lena Flelu. Una altra setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dilluns i dimarts, 80%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week de Lena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
A Norauto, gaudeix dels Black Days amb ofertes exclusives. A més, fins a 40 euros de descompte directe muntant pneumàtics Michelin i Goodyear a Norauto.es. El cap de setmana al teu centre Norauto. Consulta en condicions.
Per Nadal, pots explicar allò típic, que t'han portat no sé quin regal, o que si el dinar familiar no sé què, o pots triar entre la Romana, la Riviera Maya, Egipte o Platja Bàvaro, i explicar que te n'has anat de volta amb Soltour amb fins a un 25% de descompte. Perquè les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 7 de setembre de 1925.
I el número de la sort, el...
L'1.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Minuts i les 9 en punt del matí. Continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. Hisenda es planteja per donar per primer cop a la vida algunes sancions. L'Agència Tributària Espanyola està estudiant la manera de permetre que es pugui modificar la declaració de la renda quan hi hagi errors menors. Ara una declaració amb un error ja suposa per defecte una sanció de 150 euros, encara que sigui una pífia en un sol import. Això es vol flexibilitzar i donar marge per corregir-ho. Des de Madrid ens ho explica Jordi Armenteres.
Sí, un canvi de paradigma perquè per primera vegada Hisenda admet que hi poden haver errors, que són humans, i que això no ha de comportar multa. Sempre ha estat al revés, primer la multa i després ja es veurà com es corregeix tot. No es diu de quins errors s'està parlant per perdonar, i sempre seria només per les declaracions en dret a devolució. La intenció és la que explica la directora de l'Agència Tributària, Soledad Fernández.
En estudiar la viabilidad jurídica y técnica de un sistema que permita que sean los propios contribuyentes quienes corrijan sus propias declaraciones de una manera fácil y rápida, cuando desde la agencia se les comunique la posibilidad de que las mismas, en esas declaraciones, se hubiera cometido algún pequeño error o incorrección.
El mecanisme hauria d'estar a punt l'any que ve. Un altre detall que es prepara, reforçar l'atenció als jubilats que han de fer la declaració, que hi estan obligats. La idea és que l'any que ve se'ls pugui atendre sense cita prèvia, perquè tenen molts problemes per poder-ne trobar online.
El Ministeri d'Igualtat celebra la unificació de criteris de la Fiscalia amb la llei del només sí és sí. Després d'una setmana de molta polèmica pel degoteig de revisions a la baixa de delictes sexuals, el Ministeri Fiscal considera que no s'han de modificar les penes si les agressions continuen encaixant en la forquilla que preveu la nova llei. Ara bé, cal tenir en compte un parell de coses. Primer, que la Fiscalia de l'Estat depèn del govern d'Espanya i que, per tant, la decisió era esperable. I després, que els jutges no estan obligats a fer cas al Ministeri Fiscal. En canvi, sí que estan obligats a seguir la doctrina que marca el Tribunal Suprem, que també es pronunciarà els propers dies. Sigui, com ja ara comentàvem, Igualtat celebra aquest primer pas. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El govern espanyol agafa aire després d'uns dies complicats, especialment a l'entorn d'Irene Montero. Fons del Ministeri d'Igualtat celebren que la Fiscalia General els doni la raó i creuen que aquest moviment és un pas imprescindible per aplicar la llei correctament. Tot plegat després que ahir la Fiscalia fixés la posició i unifiqués el criteri sobre les revisions dels delictes sexuals. El Ministeri Fiscal proposa que no es rebaixi cap pena que encaixi dins la forquilla de la nova norma, és a dir, dir, posem per cas, una condemna de 5 anys de presó per una agressió sexual. Si aquest delicte, amb la nova norma, encaixa en una forquilla de 4-6 anys, la primera sentència, l'original, no es tocarà, encara que amb la nova llei la mínima sigui més baixa que la pena inicial. Això és el que proposaran tots els fiscals a partir d'ara, però la decisió final serà del jutge. A més, la fiscalia recorda que, tot i unificar criteris, cal analitzar cada cas un per un.
Per cert, que un dels violadors de la manada ja ha demanat que se li rebaixi la condemna, demana que passi de 15 anys de presó a 13 i 9 mesos. És Ángel Boza, l'únic dels 5 que no té altres delictes a l'historial. En qualsevol cas, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, continua assegurant que qualsevol rebaixa de penes no té res a veure amb com està redactada la llei, sinó amb la interpretació que en fan els jutges. Montero diu avui al periòdico, en què també lamenta que els últims dies s'ha creat una alarma social al voltant d'aquesta normativa, i això, segons ella, és una victòria pel masclisme perquè fa sentir més insegures les dones. I atenció al que explica avui el diari Punt.es, algunes veus del Poder Judicial adverteixen que la nova llei contra el maltractament animal pot ser desproporcionada en algun àmbit. La vocal progressista Roser Bach ha elaborat un informe que apunta que aquesta nova llei, que encara està en tràmit, castigaria amb més duresa algunes agressions molt dures a mascotes que certs casos de violència lleu contra les dones. Per exemple, amb la nova llei, si una persona agredeix durament un animal amb l'objectiu de fer mal a la seva parella o exparella, és a dir, una mena de violència vicària aplicada a les mascotes, se la condemnaria entre 9 i 18 mesos de presó. En canvi, explica el diari Punt.es que el delicte de coaccions d'amenaces lleus o lesions que no requereixen tractament mèdic contemplen penes sensiblement inferiors. A banda de tot això, i encara sobre violència de gènere, algunes dades. Des de principis d'aquest 2022, els Mossos han recollit 3.200 denúncies per delictes sexuals. Són una desena cada dia. Això vol dir un 25% més de denúncies que el 2019, l'últim any comparable. I una dada que trenca creences. 6 de cada 10 agressors són persones desconegudes o acabades de conèixer. Benet Iñigo.
Pugen les denúncies i pugen les detencions. Només aquest estiu, més de 550 agressors, també al voltant d'un 25% més que l'estiu del 19. Segons les dades recollides, la meitat d'aquests delictes sexuals es cometen al cap de setmana, entre divendres a la nit i diumenge. I també la meitat s'acaben produint a domicilis. Una quarta part són a l'espai públic i al voltant del 5% en espais d'oci nocturn. I una tendència que preocupa. Aquest estiu s'han registrat 51 delictes sexuals en grup, la majoria per tocaments. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, subratlla que la mitjana d'edat d'aquests agressors i víctimes és molt baixa.
Major prevalença en l'àmbit de l'oci nocturn, a la via pública o a l'interior dels locals d'oci, i la franja d'edat, compresa entre els 20 i els 29 anys, les víctimes, amb un 58% es comprenen aquest, i la segona franja d'edat, on es concentren més casos, dels 17 als 19. Per tant, franges d'edat molt joves.
De fet, 4 de cada 10 víctimes dels delictes sexuals són menors, i per cert, de les 206 denúncies per punxades aquest estiu, cap està associada amb una agressió sexual posterior.
3/4 tocats de nou, la carretera coneix la Seu i Andorra serà l'encarregada d'allotjar la prova pilot amb senyals intel·ligents per protegir els ciclistes. Es tracta d'una nova mesura que ja va anunciar el director del Servei Català de Trànsit aquí al Món a RAC1 aquest estiu. Lleida, Julien Andrés.
Quan el ciclista entri al túnel de Borda, amb l'ajuda d'un sensor, automàticament s'il·luminaran uns senyals intel·ligents. Per una banda, alertaran el conductor de la presència d'un ciclista i, d'altra banda, l'obligaran a reduir la velocitat, ja que també es modificarà automàticament. Es tracta d'una zona per on diàriament passen 15.000 vehicles. Es preveu posar en marxa el sistema aquest mateix any i en el 2023 l'instal·laran a unes altres 10 vies catalanes. A més, també pel segon semestre de l'any vinent, el Servei Català de Trànsit preveu posar en marxa un altre sistema, en aquesta ocasió per alertar de la presència d'animals. La prova tindrà lloc a 3 carreteres de Girona.
Iberdrola ja s'ha posat en contacte amb Jordi González, propietari d'una petita pastisseria de Navarcles, al Bages, que aquest mes ha rebut una factura de la llum de més de 10.000 euros, 10 vegades més del que acostuma a pagar de llum. El cas el vam explicar ahir al contenidor del Món RAC1. La companyia li ha reconegut que les últimes factures, tant la d'octubre com les dues anteriors, que també eren molt elevades, estan clarament equivocades. El pastisser es va posar de seguida en contacte amb la companyia quan va començar a rebre factures desorbitades. En Jordi González va explicar a RAC1 que Iberdrola li va dir que ho revisarien, però que havia de pagar el rebut perquè si no hi havia el risc que li tallessin la llum per impagament.
Suquem a Iberdrola i també anem a Consum a fer una queixa perquè no estem conforme amb les lectures, perquè totes les factures posa que és lectura estimada. Ho estudiarà, ho mirarà, que està en procés, però que paguem.
Perquè si no pagueu...
envien una carta certificada que us tallaran la llum. I nosaltres pues, fem un, un pla de pago amb la companyia per pagar aquesta llum.
Però la realitat és que Iberdrola assegura que fa mesos que han de fer lectures estimades perquè tachin-tachan, Endesa, que és la distribuïdora, no els fa arribar les lectures reals. Per tant, el problema seria imputable a Endesa. Després que el cas hagi sortit al món RQ, la companyia Iberdrola ha trucat al client i l'ha citat per la setmana que ve per revisar totes les factures i, evidentment, retornar els diners que aquesta pastisseria ha hagut de pagar de més. L'Agència Russa de l'Energia Atòmica torna a advertir del risc d'accident nuclear a la central de Zaporilla, la més gran de tota Europa, situada al sud d'Ucraïna i controlada per Rússia. L'alerta arriba després dels últims bombardejos d'aquest cap de setmana prop de les instal·lacions. Bombardejos dels que Rússia i Ucraïna s'han culpat mútuament. Nacions Unides també va advertir ahir que s'està jugant amb foc i exigeix la creació negociada d'una zona de seguretat al voltant d'aquesta central nuclear. I també creix la pressió sobre Ucraïna per aclarir l'assassinat d'una desena de soldats de Rússia al front de Lugansk. Vídeos filmats per soldats ucraïnesos mostren els cossos de militars russos a qui se sospita que haurien executat. De fet, el New York Times assegura que ha verificat els vídeos i, per tant, n'ha certificat la seva autenticitat. Una altra cosa és que el contingut del que s'hi veu sigui efectivament un afusellament. En cas de confirmar-se, es tractaria d'uns crims de guerra que les Nacions Unides ja ha dit que investigarà urgentment i, de fet, exigeix al govern d'Ucraïna que també ho faci. Els Mossos investiguen l'agressió a un grup de periodistes del programa Equipo de Investigación de la Sexta, que presenta la Glòria Serra, que estaven fent un reportatge sobre la família Yodorovich, un dels clans de la droga més importants de Barcelona. Quan gravaven a la Zona Franca, on viu bona part de la família, els va atacar un grup d'encaputxats. Segons va avançar Crònica Global, va passar el 10 de novembre. El passat 10 de novembre, els membres de l'equip van gravar imatges al barri i fins i tot van parlar amb alguns membres dels Yodorovich. Però després, quan ja havien entrat al cotxe per marxar, un grup d'encaputxats els va començar a agredir. A una de les víctimes fins i tot la van treure del vehicle per continuar apallissant-la. A més, també van robar com a mínim una càmera. I mentrestant, els Mossos han trobat sense vida una parella a Godall, al Montsià, tot a punt de que hauria estat un accident per inhalació de monòxid de carboni. Eren un home i una dona de 54 i 62 anys, respectivament. Els veïns van alertar la policia que feia dies que no els veien i que no sentien el soroll del motor de combustió i el generador elèctric que tenien les víctimes. A Barcelona, l'edifici històric de Correus es convertirà en un centre d'activitat econòmica amb empreses, emprenedors i formació a la carta. Llegim avui a La Vanguardia que Correus, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca han segellat aquest conveni per donar el tret de sortida a l'operació. El nou complex s'hauria de posar en marxa a partir del 2025. Es preveu que inicialment s'inverteixin 53 milions i que les obres comencin a l'estiu. El projecte se l'ha batejat com el New Post Barcelona i pretén ser un revulsiu econòmic per un barri, el del Gòtic, dedicat molt majoritàriament al turisme. Continua la crisi a Twitter. Elon Musk ha imposat torns de 12 hores de feina els 7 dies a la setmana per pal·liar l'èxode de treballadors. Com a mínim, n'han plegat 5.000 des que Musk va comprar aquesta plataforma. A la majoria els ha acomiadat, però també n'hi ha molts que han marxat voluntàriament. Abans que això passés, Twitter tenia uns 7.500 treballadors i ara, segons Bloomberg, en té uns 2.000 o fins i tot menys, perquè no n'hi ha dades oficials. De fet, el Wall Street Journal parla de menys de 1.000 treballadors. D'aquesta crisi a Twitter en parlem a partir de 11:45 tocades amb dos dels nostres experts en internet, Paula Carreras i Albert Lloreta. Aquest divendres és Black Friday i per això RACU.cat estrena la nova secció El Recomanador. És un espai en comparatives, ofertes i recomanacions dels millors productes de moda, de tecnologia, de bellesa, de la llar, d'oci, d'esport o de salut, entre d'altres. Trobareu l'accés i les últimes propostes a la pàgina principal de RACU.cat o bé hi podeu entrar escrivint directament RACU.cat/recomanador. Cada dia trobareu nous articles i ofertes, des de radiadors elèctrics de baix consum o guants tàctils per utilitzar el telèfon mòbil sense passar fred. El recomanador és accessible des d'avui mateix. I, per cert, també avui s'estrena RAC+1, l'espai de podcast de RAC1, el segon capítol de Mengem Cultura, el podcast de Nando Jubany. En aquest segon episodi, el xef usonenc s'endinsa en el món de la pizza i, atenció, perquè descobreix un lligam inesperat entre aquest plat italià tan universal i la gastronomia de Catalunya.
Bueno, reunem de la pizza, perquè la pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Yo, mi apellido es Colombo y soy catalán también. He descubierto la América yo con mi primo y todo catalán. Desde que vengo aquí, todo catalán, hasta la pizza.
Nando Jubany en parla amb el xef venecià Max Colombo del restaurant Xemei i Can Pizza de Barcelona. I també avui, que falta poc més d'un mes per Nadal, de fet d'aquí un mes és el dia del sorteig del Gordo de Navidad, torna a Barcelona l'espectacle nadalenc Els llums de Sant Pau. La mostra il·luminarà l'edifici històric de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona fins al dia 15 de gener. Aquesta segona edició pretén oferir una experiència sensorial immersiva molt especial, on agafa protagonisme el viatge pels misteris de l'espai, de les galàxies, de les estrelles i dels planetes. Port Aventura viurà l'any que ve la temporada més llarga de la història. El parc obrirà a mitjans de febrer per celebrar Carnaval, a l'inici més matiner des que va estrenar-se l'any 1995. Fins ara Port Aventura tancava després del Dia de Reis i no tornava a obrir fins a la primavera. Esteve Giral.
Trencar amb l'estacionalitat en bona part dels turistes als mesos d'estiu és un dels objectius històrics del parc i de tota la Costa Daurada. L'aposta arribarà a partir del 17 de febrer en Port Aventura de Carnaval, tematitzat, inspirat en alguns dels carnavals més famosos del món, com el de Rio o Venècia. El febrer i el març, Port Aventura només obrirà els caps de setmana i amb una part del parc que estarà tancada fins que arribi la Setmana Santa. Està clau en la decisió les últimes tardors amb Halloween, de gran èxit de públic, i les campanyes de Nadal, que de fet ja allarguen la temporada fins al Dia de Reis. I ha ajudat també el bon temps, amb hiverns cada cop més suaus. Tot plegat en un 2023, amb estrena esperada de nova atracció a la zona del Far West.
6 minuts i les 9, i aquesta nit s'entreguen les preuades estrelles Michelin. Serà durant la gala de presentació de la Guia de la Península de 2023, que es farà a partir de les 8 del vespre a Toledo. La gastronomia de Catalunya hi arriba amb molt bones perspectives i espera recollir més d'un reconeixement aquest any, després que l'edició passada marxés amb una única estrella, recordem, per la Tempo d'en Jordi Cruz. Enviada especial de RAC1 a Toledo, Maria Cusó.
El palmarès de les estrelles Michelin de l'any passat va ser com una galleda d'aigua freda per la gastronomia catalana. El sector arribava en bona forma a la presentació de la guia Michelin, però les limitacions de la pandèmia van donar lloc a una gala anòmala que es va traduir en pocs reconeixements arreu de l'Estat, i en especial a Catalunya. Aquest any, però, la cosa sembla que serà diferent i tot apunta que la sort podria regar els xefs catalans. En parla la periodista especialitzada en gastronomia i directora del Comer La Vanguardia, Cristina Jolong, a RAC1.
L'any passat va ser un any escàs per Catalunya i jo tinc l'esperança de que aquest sigui un any molt millor. Realment la comunitat ho mereix i estan passant moltíssimes coses, han obert molts llocs, han reobert d'altres i hi ha molts restaurants que fa molts anys que la mereixen i que l'esperen. De vegades Michelin tant aposta per llocs molt nous com per llocs que porten ja molt de temps.
La gala d'aquesta nit al Palau de Congressos El Greco de Toledo promet ser tot un espectacle. A banda de les preuades estrelles, aquest any s'entregarà també un guardó nou. Serà el millor servei de sala, un premi que vol posar en valor una feina sovint denostada per molts.
4 minuts i les 9, hi ha polèmica editorial al voltant de l'últim llibre de Bob Dylan que es titula Filosofia de la canció moderna. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept. El seu editor ha demanat disculpes als fans del músic que van pagar gairebé $600 per una edició especial firmada i que Bob Dylan no va signar. Els seguidors de Bob Dylan van començar a rebre el cap de setmana aquestes edicions que anaven acompanyades amb una carta de l'editor que avalava l'autenticitat de la signatura. Però els fans van comprovar que les firmes s'assemblaven totes sospitosament. L'enrenou ha obligat l'editor a admetre que cap dels llibres els ha firmat Bob Dylan, sinó una màquina, i s'ha ofert a tornar els diners als fans que se sentin enganyats. 3 minuts i les 9 del matí. I Filmin aposta pels creadors catalans a les noves produccions que presenta amb el segell Filmin Originals.
Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera.
Aquesta plataforma d'èxit catalana fa un pas endavant i presenta 4 produccions pròpies que s'estrenaran a partir de la setmana que ve i fins a mitjans del 2023. Propostes com aquesta que sentim, Autodefensa, la primera sèrie de ficció pròpia de Filmin, amb Belén Barenys i Berta Prieto com a protagonistes, un projecte de Miguel Ángel Blanca sobre els problemes dels centennials que portarà cua. Amb l'arribada del 2023 s'estrenarà la sèrie Osvaldo el Falsificador, dirigida pel Quique Maillo, un projecte basat en el documental del mateix títol, produït pel Terrat, sobre el falsificador català. La sèrie de 3 capítols de 40 minuts de durada s'estrenarà al gener. I de cara a la primavera, Filmin aposta per dues docusèries més. La primera és Terenci, la fabulació infinita, que s'endinsarà en la vida de Terenci Moix, un dels personatges capdals de la literatura catalana en el 20è aniversari de la seva mort. I l'altra és Self-Tape, una autoficció creada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig. El director de Filmin, Jaume Ripoll, ha explicat a RAC1 que apostar per la producció és l'evolució lògica de la plataforma catalana.
Crec que d'alguna manera és el següent pas, no? Aquest any que fem 15 anys, pensar, donar més volada a aquesta idea de projecte original, de recolzar talent local. Estem parlant de 4 obres que en part estan rodades en català, en gran part estan rodades a Barcelona, gairebé totes elles dirigides per, o coescrites per dones, entenent que també el nostre paper en a l'indústria audiovisual d'aquest país és significatiu.
Jaume Ripoll explica...
ho refermen.
Jaume Ripoll, ara sí, explica que treballen per poder presentar entre 2 i 3 produccions pròpies cada any i recorda que algunes tenen la col·laboració d'altres entitats com Televisió Espanyola o TV3. I aquest matí, a partir de les 11, parlarem de la nova pel·lícula d'en Cesc Gai.
Creo que se lo tendría más que decir.
Pues yo no veo por qué. Es que es difícil entender.
Fácil no es.
Divendres que ve, Cesc Gai estrena Històries para no contar, la seva nova comèdia urbana i tan coral com sempre, perquè la llista d'actors i actrius que participen en aquestes històries d'embolics, enganys, trobades inesperades, moments surrealistes, és aclaparadora. El càsting és bestial. Ana Castillo, Antonio de la Torre, Maribel Verdú, José Coronado, Nora Navas, María León, Brais F., o Quim Gutiérrez, entre molts altres. Aquest matí, a partir de les 11, en aquest estudi, parlarem amb el director Cesc Gai i amb un dels protagonistes, Quim Gutiérrez, Històries para no contar. Per cert, que Quim Gutiérrez, volem parlar amb ell també, perquè està enllestint l'esperada sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana. I el proper 16 de desembre es reestrena als cinemes la pel·lícula Érase una vez, de l'any 50, la versió catalana de la Ventafocs. El film, basat en el conte de fades de Charles Perrault, va dirigir-lo el català Josep Escobar, el pare de Zipizape. Aquell mateix any, però Disney...